Tantes coses a dir, tens que era tan poc. Tens per dir-les tantes coses a dir, secrets que explicar. Cols per recordar, quan acaba el dia, tot pot començar.
Ho diràs, amb Aleix Pariser.
Bona nit, benvinguts al Tu diràs d'aquest dimarts 16 de gener del 2024, el dia que el Barça ha tornat a la feina després de la desfeta a la Supercopa d'Espanya, cares llargues, com era de preveure, dels jugadors i del cos tècnic liderat per Xavi, i després de 48 hores de reflexió sobre aquest desastre d'Aràbia, ja hi ha hagut una xerrada sincera, com era també previsible, per mirar de capgirar la situació entre tots plegats. Ara us expliquem com ha anat aquest retorn als entrenaments del Barça, pensant en el pròxim repte que té l'equip blaugrana. Copa, aquest dijous, a 8:15 del vespre, al camp de l'Unionistes de Salamanca, un equip de primera federació del qual en parlarem avui durant el programa. Una ronda de vuitens de Copa que ha començat avui mateix. De fet, ja tenim el primer equip classificat pels quarts de final. Hola, Joan Camí, bona nit.
Hola, Aleix, bona nit.
De qui es tracta?
Doncs del Sevilla, que com diu s'ha classificat per als quarts de final de la Copa. Ha guanyat 1-3 al camp del Getafe, doblet d'Isaac Romero, davanter del filial que ha debutat fa poc amb el primer equip i que s'està convertint en un dels noms propis del Sevilla de Quique Sánchez Flores.
A més, ara tenim dos partits de Copa en joc.
Sí, des de les 9, l'Atlètic Club Alavés, ara mateix al minut 73, Atlètic 2, Alavés 0, doblet de Sierra Villa Libre, i des de les 10 Tenerife-Mallorca, minut 31 de la primera part, empat a 0 entre el Tenerife i el Mallorca.
Si no hi ha massa sorpreses, a Sant Mamés l'Atlètic Club farà la feina i passarà també a quarts de final. Veurem què passa en aquest duel entre un segon i un primer, aquest duel illenc entre el Tenerife de segona divisió i el Mallorca de primera. Recordo que demà juga el Girona, que també buscarà accedir als quarts de final contra el Rayo Vallecano a Montilivi. El partit és a 10:15 de la nit. És tard, però el farem en directe a RAC1. I dijous hi ha el Barça, insisteixo, a 8:15, en directe també a RAC1, des de Salamanca, i després, a 9:15 dijous, el derbi madrileny al Metropolitano, amb el talismà Damià López al camp de l'Atlètic de Madrid, per seguir en directe també dijous aquest Atlètic de Madrid-Reial Madrid. Del futbol internacional tenim alguna cosa destacada, Joan?
Sí, a Itàlia, la Juventus està guanyant 3-0 al Sassuolo, minut 89, per tant, un minut més l'afegit perquè acabi el partit. Partit corresponent a la jornada 20 de la Sèrie A, doblet de Blau el segon de falta directa, si podeu recupereu-lo perquè és un golaç, i el tercer de Federico Chiesa. Amb aquesta victòria la Juventus és segona a la classificació, només 2 punts de l'Inter, que aquesta setmana jugarà la Supercopa Italiana a Riad juntament amb la Fiorentina, el Nàpols i la Lazio.
Parlant de futbol, avui també hem tingut ja la primera semifinal de la Supercopa d'Espanya femenina. Com ha anat?
Doncs ha guanyat el Llevant 1-3 contra l'Atlètic de Madrid a Butarque, per tant el Llevant jugarà contra el guanyador del Clàssic que juga demà.
Sí, sí, per cert, només 1.000 persones avui a l'estadi de Butarque a Leganés, entre Atlètic de Madrid i Llevant, veient aquesta primera semifinal de la Supercopa d'Espanya femenina. Un desastre l'organització de la Supercopa femenina de la Federació Espanyola de Futbol. A veure demà quanta gent hi ha veient aquest clàssic femení que comentava el Joan. Demà també fem a RAC+1 a través de l'aplicació i d'internet aquest Barça-Reial Madrid amb la Laia Coll des de l'estadi de Butarque. Un dimarts intens amb molt d'esport en directe i amb notícies importants. Per exemple, una de les notícies del dia és la consecució, la proclamació de la selecció espanyola masculina de waterpolo com a campió d'Europa. La selecció que dirigeix un català, David Martín, i que té 9 jugadors catalans entre els 15 que en formaven part, ha guanyat aquest vespre l'or a l'europeu que s'ha fet a Croàcia durant els últims dies. Mai abans havien guanyat un europeu els jugadors espanyols. Sí, l'equip femení de waterpolo espanyol havia guanyat uns quants europeus, però mai l'equip masculí de waterpolo espanyol havia guanyat un europeu de waterpolo. Tenien l'or olímpic d'Atlanta 96, amb Estiarte i companyia, la plata olímpica, evidentment, de Barcelona 92, tenien també el seu palmarès 3 ors mundials, havien guanyat 3 vegades el Mundial de Waterpolo i avui per fi han tancat el cercle amb aquest or europeu a Croàcia, a més derrotant l'anfitriona a la final en una piscina a Zagreb, que era una caldera croata, i remuntant un 10-8 en contra en l'últim període, gràcies sobretot a un inspiradíssim Álvaro Granados, que ha fet un golaç. Si no l'heu vist, busqueu-lo. Álvaro Granados, jugador de Terrassa, 25 anys, ara jugant al Club Natació Atlètic Barceloneta, ha fet un golaç en l'11-10 definitiu que li ha donat el títol a la selecció espanyola masculina de waterpolo. Així ho han viscut a la transmissió de Teledeporte el company Juan Carlos García i els ex-waterpolistes Dani Ballar i Mati Ortiz.
A punto de robar Álvaro Granados. Butic, vuelve a recibir Butic. Butic, Butic, la bola dentro, la bola dentro, la bola dentro. Y expulsión que le cae a Alberto Munarriz.
Parece mentira que no hayas jugado este deporte.
Que me indigna, ¿eh?
Y expulsión que le cae a Alberto Munarriz. Superioridad décima para Croacia.
Lo han hecho bien, lo han hecho bien. Han metido el balón dentro. A esa hora hay que defender, Juan Carlos. Bosque de brazos.
Vamos allá.
Con los tuyos también.
Fatovic. Bukic.
Ya no se atreven.
Están dudando.
Quedan 5 segundos.
Vamos allá. Bukic, la bola para Kharkov. Al centro.
Se les acaba.
Llega. El lanzamiento. ¡No! Sí, 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 sí. Sí, España es campeona de Europa. Se acabó el partido. España.
Un èxit sense precedents. Insistim, al waterpolo masculí espanyol, aquest or europeu que, a més, té doble premi, perquè acaben d'aconseguir també la plaça pels Jocs Olímpics de París d'aquest pròxim estiu. Durant el Tu diràs, evidentment, trucarem en directe a Zagreb per felicitar algun dels integrants d'aquesta selecció espanyola masculina de waterpolo, que fa només una estona ha fet història guanyant aquest europeu. I a més, a banda de tot això, en un altre dels europeus del dia hi ha hagut una sorpresa negativa, en aquest cas, pel combinat espanyol. Hola, Oriol Jové, bona nit.
Hola, bona nit.
Partit important per Espanya, l'europeu d'handbol, i amb sorpresa.
Sí, i negativa. L'equip de Jordi Rivera ha quedat eliminat de l'europeu a la fase preliminar i per primera vegada en 14 anys no serà a les semifinals. Espanya ha empatat a 33 contra Àustria i això sumat a la derrota contra Croàcia fa que acabi en tercera posició. Per tant, se'n va cap a casa i, a més, perillen els Jocs Olímpics. Si els de Jordi Rivera hi volen anar, s'ho hauran de guanyar al preolímpic que jugarà el mes de març.
Atenció, perquè la selecció espanyola masculina d'handbol havia fet podi en els europeus, els últims 5 europeus. Des del 2014, Espanya d'handbol havia aconseguit 2 ors en europeus, 2 plates i 1 bronze. No havien baixat del podi des del 2014. És una de les notícies també negatives, en aquest cas, de la jornada. I també tenim aquests dies, hi ha moltes competicions en joc pensant en els Jocs de París, el preolímpic d'hoquei herba, que s'està fent a València.
Sí, la selecció espanyola femenina s'ha classificat avui mateix per les semifinals com a primera de grup després de superar el Canadà per 5-1 amb remuntada a l'últim quart. Per tant, són a un pas per classificar-se pels Jocs i van 3 dels 4 semifinalistes. Si dijous passen a la final, les de Carlos García Cuenca estaran automàticament classificades per París. L'equip masculí s'ho juga demà al migdia contra Egipte a les 12 amb un empat. En té prou per ser a les semifinals, però si vol ser primera de grup ha de guanyar.
Per acabar de rematar aquest dimarts, doncs també hem tingut Copa del Rei de Futbol Sala, amb Barça i Indústries buscant l'accés als quarts de final. Hola, Quim Salvador.
Hola, bona nit.
Bona nit, com els ha anat als catalans?
Doncs mira, una de freda i una de calenta. La bona, la del Barça, que en un partit que s'ha acabat fa pocs minuts, ha superat l'Inter a Torrejón de Ardó de camp contrari 0-3, amb gols de Touré, Adolfo i Pito, tots tres a la segona part, i per tant, el Barça, que serà el bombo del sorteig dels quarts de final que es farà dimarts de la setmana vinent, dia 23. En canvi, Indústria Santa Coloma ha plantat cara al campió d'Europa, però ha perdut a casa, 2-3 contra el Palma, amb gols colomencs de Calit i Cardona.
Doncs el Barça quarts, l'Indústria de Santa Coloma malauradament eliminat. Ja que et tinc per aquí, Quim, com ha anat avui l'etapa del Dakar?
Doncs mira, l'ha guanyat l'etapa en cotxe Sebastián Loeb, que ha retallat 4 minuts i 14 segons a Carlos Sainz i Lucas Cruz, que han arribat segons i que conserven un còmode avantatge de 20 minuts i mig quan falten ja, anava a dir només, són molts quilòmetres i poden passar moltes coses, però sí, només 3 dies, 3 etapes perquè s'acabi aquest Dakar. El pilot madrileny ha acabat la jornada d'avui una mica estressat.
Una etapa súper estresante, aparte que hemos alcanzado a Matías y hemos abierto y a partir de ahí pues se hace más complicada la navegación, pero bien, contento de acabar otro día más.
Una de les notícies del dia, l'abandonament de Nasser Al-Attiyah, company de l'OEB, que és el rival de Sainz a l'equip ProDrive, ha tornat a tenir problemes mecànics al seu Hunter, és el vigent campió de la prova, han estat molts dies amb problemes i s'ha empipat tant que li ha dit al cap de l'equip que se n'anava a casa. Tot i que podia continuar en cursa reenganxat en la modalitat Experience, que se'n torna a casa, a Qatar, perquè li ha dit textualment no vull tornar a pujar aquest cotxe. D'aquesta manera, Al-Attiyah deixa sol sense suport l'OEB i en canvi Carlos Sainz sí que compta amb l'assistència a pista si fa falta dels seus companys d'Audi, Stefan Peter Ancel i Matías Ekström. Bon paper de Laia Sanz, que ha estat vintena i es manté quinzena a la general de cotxes en motos Festival d'Onda amb victòria d'Adrien Van Beveren. Ricky Brabec segon és més líder, ja té el botsuanès Dilo Rosbrandt a 7 minuts i atenció que Van Beveren també amb Onda s'acosta ja a 11 minuts i per tant entra també en aquesta lluita pel Dakar 2024.
Tres etapes, recta final d'aquest Rally Dakar. Recordem que sempre quedarà marcat per la mort de Carles Falcón, el pilot aragoní a qui ahir homenatjàvem humilment des del Tu diràs i evidentment desitjàvem que descansés en pau i enviàvem ànims a tota la seva família i a tots els seus amics. Ja que hi som, 10 i 40 minuts de la nit i que estem fent aquest repàs completíssim d'aquest dimarts amb moltíssima activitat esportiva, com ha anat l'Open d'Austràlia d'avui? Aquest matí ha debutat amb victòria Alcaraz, no, Jové?
Sí, amb 3 sets contra el francès Richard Gasquet, partit relativament fàcil per Alcaraz. És cert que li ha costat una mica el primer set, però els altres dos ja els ha dominat clarament i ja t'arribava a la segona ronda. Alcaraz serà l'italià Sonego, que ha superat el britànic Evans, també aquest matí en 4 sets. Qui se n'ha anat cap a casa, les primeres de canvi, és Albert Ramos, que ha perdut contra el noruec Casper Ruud.
Després repassem quina jornada tenim per aquesta pròxima matinada de l'Open d'Austràlia. Gràcies, Jové. Fins ara.
Fins ara.
Fem una petita pausa i de seguida tertúlia. Com és habitual els dimarts, Màrius Carol, Ernest Folch i Joan Maria Pou. I a més, avui no us desenganxeu de la ràdio perquè tenim dos convidats molt especials per parlar de l'actualitat del Barça, de la crisi en què està immers ara mateix el Barça i també per començar a mirar cap a Salamanca, partit amb algun tint històric, aquest Unionistes Barça de dijous.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Perdona, posa'm una ensaïmada i un cafè.
El cafè curt o llarg?
En un país amb tantes possibilitats, hi ha un lloc per tothom. Descobreix la nostra gamma Citroën Made in Spain amb condicions especials fins a final de mes.
El teu món són les finances i la tecnologia?
A la Barcelona Finance School presentem el màster en innovació i fintech i el màster en corporate finance, amb pràctiques professionals en empreses líders en un entorn tecnològic i innovador. Aprofita ara el 30% de descompte matriculant abans del 30 de gener. No et quedis sense la teva plaça. Transforma el teu coneixement en impacte. Informa't ara a barcelonafinanceschool.com.
El proper 22 de gener, al Palau de Congressos de Catalunya, celebrarem la 76a edició de la Gran Gala de Mundo Deportivo. Un esdeveniment en què premiarem els millors esportistes i moments de l'any. Un gran dia en què els esportistes es vesteixen de gala amb Mundo Deportivo. Amb el patrocini platí de Repsol i els patrocinis or de Movistar, La Liga i CaixaBank.
Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat
73.613 73613
Sèrie
1001.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
A RAC 1, tu diràs, amb Aleix Pariser.
3 quarts d'11 de la nit, això és el Tu diràs, la nit esportiva de Catalunya. Ja tenim per aquí el Joan Maria Pou. Hola, Joan Maria, eh?
Hola, bona nit.
Què tal? Bona nit.
Bé, i tu?
Ben tornat a Aràbia, déu-n'hi-do.
Sí, gràcies.
Quin viatge, tu.
Meravellós.
Quin viatge meravellós, meravellós, sí, sí.
Sort que va valer la pena l'esforç.
Sí. La ironia sempre va bé, i l'humor també, en aquests casos. Ara parlarem, de tot el que has viscut i de com ho has anat païnt en aquestes 48 hores que han passat ja, i ara explicarem amb els Saperes com ha anat aquest retorn a la feina del Barça. De seguida també el Màrius Carol i l'Ernest Folk amb nosaltres. Però avui també, com us dèiem, tenim dos convidats especials, un aquí a l'estudi, dues persones que coneixen molt bé aquella Unión Deportiva Salamanca, que era un equip històric, que havia tingut jugadors de moltíssima qualitat, que havia marcat una època al futbol espanyol, i que tots recordem, no? Aquells partits del Barça, sobretot n'hi ha un, que és històric, aquell 4-3 la nit de Reis. Tu te'n recordes, aquell, de l'any 98?
El recordo, sí, sí, el recordo.
Que era just abans que naixés RAC1, allò, l'any 98.
Sí, faltaven 2 anys, però no sé. Si m'ho arriben a dir l'any 98, que avui seria aquí,
No t'ho creuries, no.
La mare que em va parir.
Hola, Ernest Folk,
Què tal?
Què tal? Bona nit. Bé, tu recordes Salamanca, també, aquelles nits glorioses de la UD Salamanca, de la Unió Deportiva?
Sí, però són un infrarrecord.
Infrarrecord.
Borrós.
Borrós, una mica sí. Una mica sí. Doncs hem convidat dos periodistes referents, mítics, que van narrar uns quants partits a Salamanca i en aquell mític estadi que es deia El Mántico. Ho és el Josep Maria Déu. Hola, Josep Maria.
Hola, què tal?
Què tal? Bona nit. Bona nit. Ben tornat,
Moltes gràcies.
Josep Maria, no sabia que eres expert en Salamanca.
Sí.
Bueno, doncs... és que va viure un any i mig allà, sí, i va seguir la UD Salamanca un any i mig,
sí,
no?
Sí, 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 sí. Ara estàveu parlant d'aquest partit que...
Hola, Màrius Carol, hola. Què tal? Què tal?
De Salamanca, i no sé per què m'ha vingut la imatge d'un pernil. Eren magnífics.
Sí, home, tu diràs, de Guijuelo. Els millors són de Guijuelo.
Ah, no, eren. Sí, són.
Són, encara ho són. Sí, sí. Sí,
fa
sí,
temps
sí,
que sí, no sí. Trepitjo. Sí,
sí. Bona terra.
Bona terra, sí. Sí. Què deies?
Estàveu parlant ara d'aquest partit de la remuntada del Salamanca, una nit de Reis, sí. L'any 98.
5 de gener del 98.
5 de gener del 98. Faltaven 10 minuts i el Barça guanyava 1-3 i va acabar perdent. Però el més gros del cas és que aquella victòria li va servir a la Unió Deportiva Salamanca per salvar-se. Aquell any es va salvar el Salamanca perquè va guanyar el Barça allà i aquí. Allà i aquí.
El Camp Nou també,
Sí, sí, 1-4. 1-4. És a dir, aquell dia el Barça estava... En fi, ja estava de celebració perquè havia guanyat la Lliga en aquell últim partit i, per tant, mira, jo què sé, això ja ha passat altres vegades.
És Bengal, no? És la Lliga és de Bengal,
sí,
no? Aquelles
sí,
dues seguides.
Sí, sí. És prèvia al centenari, no? És l'any prèvia al centenari.
Sony Anderson.
Per tant, és la primera de Bengal, no? La segona de Bengal és la del centenari del 98-99, no?
Sí. És Figo, és Luis Enrique, sí. És Giovanni, és Rivaldo... És un equipàs.
Un equipàs,
sí. Un equipàs.
Sí que és veritat, sí. Aquell partit, sabeu qui el va narrar per televisió?
Sí.
Un tal Frederic Porta. Hola, Frederic, què tal? Bona nit.
Hola, Àlex, bona nit. Què tal?
Molt bé. Aquí estem, amb tota aquesta colla.
Déu-n'hi-do, ben acompanyat.
Què, t'han vingut molts records al cap o no d'aquell 4-3 del 98?
Sí, alguns. Alguns, perquè això feia una rasca que no es podia aguantar. Si no recordo malament, estava un altre comentarista... que és millor persona que comentarista, i això és molt dir, que es diu Dani Solsona, que el teniu a la casa.
Hòstia, sí?
Sí. Crec recordar que estàvem el Dani i jo fent el partit per Antena 3, que es feien els dilluns. Va ser aquella temporada famosa dels partits del dilluns.
Sí, ho recordo.
I sort que no hi havia xarxes socials perquè m'haguessin matat. Perquè se'n va ocórrer el minut 68 o 70, Giovanni va fer l'1-3, i a mi se'm va ocórrer comentar, bé, que sembla el partit ja dat i beneït. I ja veus, no? Remuntada, 3 gols, guanya el Salamanca i amb la cua entre cames, amb fred increïble, cap a casa.
Sí, sí. Mira, el Barça va jugar amb Ruud Gullit per la porteria, Winston Bogarde, Sergi Barjuan, Michael Reisiger, Celades, Luis Enrique de la Peña, Giovanni Rivaldo i al davant Figo i Anderson. Aquest era l'11 del Barça. I el Salamanca, que jugava amb Estelea a la porteria. Crec que li van fer un de vintage, pot ser, a Bogdan Estelea? Sí, li van fer un de vintage amb el Damià. Defenses, Sergio Corino, Marco Lanna, Dubravko Pavlicic, Paulo Torres i Edu Alonso. Rogerio, José Taira, Martín Bellisca i Pablo Cegarra al mig del camp, i al davant Pauleta, l'entrenadora Chechu Rojo, el de Salamanca.
Pauleta va acabar aquella temporada fent 3 o 4 gols menys que Rivaldo, que va ser el màxim golejador del Barça. És a dir, en el context del que estem parlant, Pauleta era...
un mite. I Marco Lana era el de la Sampdoria, del 92, no?
El 98, aquest partit, tu el fas d'autònom del Puyol a Catalunya Ràdio?
Sí. Jo aquella nit amb el Fede també vaig passar molt de fred. Sí.
I aquell any i mig, què tal tu a Salamanca, Josep Maria?
Això va ser previ. Aquesta va ser una experiència personal prèvia a aquest partit que estem comentant.
On treballaves allà?
Jo en aquell moment treballava a Radio Cadena, que era una emissora que s'havia obert a Salamanca per formar part de la cadena d'emissores que hi havia arreu d'Espanya. N'hi havia una aquí a Barcelona. Jo havia començat la meva carrera esportiva a Radio Cadena a Barcelona, i em van enviar a Salamanca per obrir l'emissora amb la condició d'estar-hi un mes i mig, perquè venia Nadal, era l'octubre, i al final m'hi vaig estar un any i mig i vaig narrar tots els partits que va fer la Unió. En aquell moment li deien la Unió, a la Unió Deportiva Salamanca li deien la Unió. Doncs els vaig narrar tots a fora i a casa. Pensa que en aquell moment aquell equip jugava a segona B, i per tant els partits que em tocaven eren l'Alin, Salamanca, Ceuta, Salamanca, Barça B, el Barça B, el Lleida, que eren els Ida, és a dir,
era... Centre Esport Sabadell no hi era en aquella època?
No,
ja havia de sortir, ell ho ha de dir, però.
Sí.
Ell ha de dir, el nom del club l'ha de dir.
No t'ho dic perquè el 88 és l'últim any que està primera, el Sabadell, llavors potser...
I això que...
No, ara m'ha vingut el cac, que potser va anar a la Nova Creu Alta, vas gaudir de l'ambient de la Nova Creu Alta.
Sí, home, moltes vegades a la Nova Creu Alta, sí, com... Sí, i tant, no m'hauria perdonat.
Hòstia.
Sí.
Déu-n'hi-do. Quina experiència, aquella.
Sí.
Però era un equip, no? Amb calés, vull dir que era...
Era un equip...
Solera, no?
Clar, era un equip que... havia caigut en picat, que anava pels camps de futbol com un milionari arruïnat, perquè això que estic dient d'anar a l'Alin, imagina't, l'Alin és un poblet de Galícia, que la tribuna era una furgoneta que obria les portes i es convertia en bar, perquè no hi havia res més que això. Anar a Ceuta, doncs imagina't, des de Salamanca suposava agafar un autocar, un tren, un avió, un vaixell, i t'hi estaves 3 dies, i el Salamanca arribava com si vingués aquí, doncs què sé jo, els Globetrotters, saps? O els Lakers, o què sé jo. Com dic, va caure en picat, i després al final va ser el que ja tots coneixem, que es va desfer el club i es va fundar el que avui és Unionistes, que és l'equip contra el que jugarà demà, demà passat.
Ara repassarem una mica la història amb algunes veus de Salamanca, on es cridava l'atenció.
Això ben lleig, eh?
Sí.
No?
Bé, però jo suposo que té a veure amb què... Bé, no?
Sí,
Unió Deportiva Salamanca, ho dic perquè hi ha hagut lectures de si tenia a veure amb alguna línia política, jo crec que té a veure
no,
amb què...
però és lleig.
Intenta respondre a la Unió Deportiva Salamanca, que és la matriu, diguéssim, no? És
El club se'l coneixia, la Unió Deportiva Salamanca, se'l coneixia com la Unió. Per tant, potser d'aquí, declinant... Exacte.
No? Sí.
Li deien o la Unió o li deien UDS. O sigui, no com nosaltres que li diem la Unió Deportiva Salamanca. No?
Ells directament les sigles, l'UDS.
L'UDS i sobretot, no, sobretot la Unió.
Sí. Digues, Fredy.
I a més la gent a l'hora d'animar animava cridant Unió. I unionistes, em sembla que hi ha dos equips, un que és Salmantinos i un altre Unionistes, però és que van tenir una dissolució com tants altres equips bastant localment forta, en el sentit que estava involucrat a Hidalgo, aquell empresari que era del Conviajes, que va ser president, i va haver un daltabaix perquè van arribar a subhastar tots els béns de l'equip, inclosos el camp de l'Elmántico, que era un camp molt especial amb unes porteries molt especials. I ara que estava el Josep Maria comentant aquest any i mig que va viure allà, que d'acord que estaven de baixada, però van tenir una revifada, crec recordar, amb Juan Malillo, d'entrenador, I, a més, bé, ja remuntant-nos temps immemorials, per dir-ho així, recordo l'equip dels anys 70, que era l'equip que li deien dels barbuts, els xarros barbuts, que jugaven Robi, Sánchez Barrios i tal, i era peculiar perquè aleshores hi havia molt pocs jugadors que portessin barba i aquest parell en portaven. Un gran migcampista que va acabar a l'Atlético de Madrid i un altre gran extrem esquerre fals que va acabar al Real Madrid sense triomfar. De porter estava D'Alessandro, que era un fantàstic porter. Jugaven en defensa de centrals Enrique, que és un jugador legendari allà, i Ricardo Rezza, que era un ros, que era un futbolista absolutament fabulós. I a més estava farcit de jugadors del Barça que havien passat per aquí doncs d'aquella manera, sense pena ni glòria, però que ja van triomfar. Tomé, com a migcampista de l'època Cruyff, Juanito, un extrem canari, també va jugar al Salamanca, o Corominas, lateral esquerre, que també va fer una bona carrera allà. O sigui que el Salamanca, en els anys 70, fins i tot va arribar, crec recordar, unes semifinals de Copa, va estar a punt de colar-se en competició europea i era un equip dels forts de primera divisió espanyola. El que passa és que després, com heu comentat, va anar pel Pedregà.
Sí. De fet, aquella temporada 97-98, que és la que guanya el Barça 4-3, i com dius tu, 1-4 al Camp Nou, se salven, com ara dèieu, sí, sí. Però la següent, la 98-99, queden coers de primera, baixen i ja no tornen. Ja no, o sigui, des del 99 ja és segona B fins a la desaparició.
Sí, hem estat parlant de diferents èpoques, hem anat barrejant etapes diferents. És veritat que l'Unió Deportiva Salamanca, en un moment determinat, és un equip, home, no diré que referent, però en certa manera podríem comparar-lo salvant molt les distàncies, podríem comparar-lo potser amb el Villarreal, és a dir, un club d'una capital de província molt petita, amb una afició molt fidel, amb una gent de la ciutat abocada al club. El Fede ha fet referència a Juan José Hidalgo, que allà se'l coneixia com Pepe Halcón, que era el president...
Com Viajes.
El Conviajes, mm-hmm. El president de la Unió Deportiva Salamanca.
Va tenir una línia aèria.
Sí, que... i una agència de viatges...
Sí, sí. L'agència va ser primer i després va créixer tant que va tenir els seus propis avions.
Sí, exactament. Aquest és un senyor que se'n va a l'estranger, emigrant, que fa fortuna, que torna... Quan dic que fa fortuna vol dir que fa molts diners, que torna, i una mica com l'Amancio Ortega, per entendre'ns, estic buscant un perfil que ens recordi, la figura d'aquest senyor, doncs es comparteix una mica en el propietari de la Unió Deportiva Salamanca, en l'amo, i després el deixa a mans del seu fill. Durant tot aquest procés ell fa i desfà fins que arriba un moment que hi ha un deute enorme i va salvant els entrebancs i els obstacles que apareixen fins que arriba un moment que ja no és viable la continuïtat del club i es desfà. Però hi ha molta història.
O sigui, a tu et venen bons records al cap, Josep Maria?
Em venen records, sí, em venen records d'una època en què jo, evidentment, era molt, molt jove i vaig tenir l'oportunitat de divertir-me molt, la veritat que sí. I, a més, molt proper al club. Molt proper al club vull dir que no com ara, que estàs allunyat del que és l'equip i, escolta'm, jo us vull explicar una anècdota que miraré de fer molt ràpida i molt fàcil perquè s'entengui bé el que significava en aquell moment estar a prop de l'equip. En un moment determinat, el Salamanca jugava un partit al camp de l'Orense. I abans de començar el partit, allò que passa sempre, els jugadors baixen al camp i es passegen. Jo vaig baixar amb l'equip a passejar pel camp, perquè era l'únic que acompanyava l'equip, d'acord? I el porter, que això ho fan alguns porters, o abans ho feien, se situa, encara vestit de carrer, se situa a l'alçada del pal, camina endavant fins a la línia frontal per marcar a terra... Amb la...
Sí, fan lliscar el peu per marcar una mica la línia recta.
Correcte, per fer una marca. I fa dues marques, que és una mica la prolongació dels pals. Molt bé.
A l'àrea petita,
A l'àrea gran.
A l'àrea gran.
Sí. Val. D'acord? Perquè així quan surt, ell té una referència veient la marca. Pals, d'acord? Val. Llavors, jo... Lozano, es deia aquest porter. Vaja, es diu, suposo que... I comentem i em diu... El punt de penal no està al seu lloc. Què vols dir que no? Diu, no.
No està recte, no?
Diu, és que està més a prop. Què vols dir? Clar, ell com que feia les passes, diu, està més a prop. Bueno, doncs... Aquell partit el xiulava, sabreu qui és? Brito Arceo. Brito Arceo.
Sí, sí. Figura.
El porter, Lozano, era el capità del Salamanca. Comença el partit, es juga el partit, què va passar? Penal. Penal contra la Salamanca. Què fa Lozano? Capità. Se'n va a buscar Brito, no per reclamar que no era...
Mida esto, mida los pasos, no?
Això mateix, diu, mida la distància. Brito, no m'adeix, pita penal, xuta, gol, no sé què, va. Acaba el partit, i a mi se m'acudeix esperar-me als vestidors fins que surti Brito Arceo. I sí, al cap d'una estona apareix Brito Arceo. Dic, mire, buenas tardes, soy periodista, no sé qué, vengo acompañando al equipo, tal, yo no le voy a discutir el penalti, pero me gustaría que usted saliera conmigo al campo, al camp de Lorenzo. Me gustaría que saliera conmigo al campo y que midiéramos la distancia des del punto de penalti hasta la porteria. Perquè jo amb el porter també ho vaig medir quan ell m'ho va explicar.
I què hi havia, 10 metres en comptes d'11?
Sí. Sí.
Un menys, eh?
Un menys. Doncs el Brito no va voler sortir. No va voler sortir. No.
Anava a dir, encara sort que vas poder parlar amb l'àrbitre vestidors. Sí, això ara és impensable.
Exacte. Per això quan m'has preguntat pels records, he pensat en aquesta anècdota que explica una miqueta la proximitat que hi havia en aquell moment, ara no, entre els jugadors i els que seguíem els equips.
Dijous que hem d'anar al camp d'Unionistes, estarem pendents del punt de penal.
Mira-ho.
Però això era el camp de Lorenzo.
Ja ho sé, ja.
Perquè podríeu baixar, Joan Maria?
No.
Això ja és impossible.
Bé, en aquest camp no ho sé, perquè és veritat que és un altre planeta. L'altre dia el camp de l'Arbastre era aquest...
Hauríeu pogut fer-ho,
bueno, és aquest futbol una mica més proper, una mica més del bar allà enganxat a la... i dels policlins allà al voltant del camp i tot plegat, no? Perquè no és així.
Còmic, havia... sí.
Però en el cas d'Unionistes no ho sé, no? Però per si l'eliminatòria resol els penals...
T'imagines. Calla. Frederic, alguna anècdota a tu que et vingui al cap ara que comentava això el Josep Maria Déu?
No, però cada vegada que penso a Salamanca m'entra un fred que no puc amb ell, saps? Aquella nit va ser horrorosa. Però en el que dieu és curiós com el futbol espanyol fins fa 4 dies a més, perquè és que estem parlant encara de Leganés i equips així que han arribat a primera, sempre tenia una mena d'equip que era la revelació, no? O va ser el Pontevedra al final dels 60, o va ser el Sabadell durant l'època del tèxtil, no? Dels anys 60, ho va ser l'Sporting de Ferrero i Quini i tot plegat, i ho va ser també la Unió, no? La Unió Deportiva Salamanca durant aquests anys d'il·lustres. I l'anècdota, potser, i ho dic de memòria, però, i espero que no em falli, recordo que D'Alessandro va perdre un ronyó
mentre jugava a futbol.
Si hi ha algú a la taula que m'ho pugui ratificar, millor,
segur,
perquè
segur.
Sí. Val, o sigui, recordo que en aquella època va haver dos casos molt sonats, un de Santillana, el davanter del Real Madrid, i l'altre d'Alessandro, que a més d'Alessandro des del primer moment va dir que malgrat perdre el ronyó ell pensava continuar jugant a futbol, cosa que en aquell moment i en aquella medicina va sonar com una cosa molt temerària, no? Com a molt kamikaze. I si no recordo malament, Alessandro va continuar jugant a futbol i era un porteràs. Ara el recordem o el tenim present doncs simplement com a tertulià o personatge mediàtic, i mai millor dit allò de personatge, no? Mm. Però en aquell moment era un porteràs, però d'una categoria com pocs es veien a la Lliga Espanyola.
Sí, sí, i tant, jo el recordo també amb aquella, tenia els cabells, la balena, canosa, sí.
Bueno, i aquests jugadors quan trobes jugadors carismàtics com aquests que us deia, els dos barbuts, Robi Sánchez Barrios o Retza amb una melena rossa, també un altre argentí, un gran central molt elegant, o trobes un porter amb el carisma, amb la talla, amb la pinta que tenia D'Alessandro, doncs encara agafes... Els equips modestos encara agafen més volada, no? Sí. Perquè tens uns referents allà que t'agrada seguir I clar, estem parlant d'un futbol preglobalització, quan encara et preocupava qui jugava al Salamanca. Ara et preocupa com va l'Everton o com està el davanter suplent de l'Aston Villa, no? Però en aquells moments jo crec que la gent tenia molt més coneixement que ara, per aquesta raó dels altres equips o més modestos de la primera divisió i de segona.
Sí, sí, i tant que sí. Abans no hi havia tantes xarxes socials ni tants mitjans que t'arribessin internacionals. Bé, ara us pregunto com veieu l'Unionista de Salamanca-Barça dijous i també us demanaré una opinió sobre la situació actual del Barça i ja engegarem amb tota la teca d'avui relacionada amb el retorn a la feina de l'equip de Xavi i amb tot el que està passant al club. Però, ja que hi som i que hem fet aquest inici de programa recordant aquell futbol mític, l'El Mántico amb el Salamanca, anem a recordar una mica la història d'aquell mític equip.
En las noches calladas de Salamanca, cuando la luna se baña con los luceros, los almas...
Hòstia, això és duríssim. Oriol Jové.
Ha quedat sense audiència.
Hola,
ha baixat l'audiència de
Oriol Jové, això és
de
definitiu. Algo, definitiu
de fer alguna cosa.
Sentenciats.
A veure, hola, bona nit. Va, explica, vinga.
No, doncs, mira, Salamanca, terra de pernils, ho dèieu abans, terra també de futbol, tot i que aquest any farà 25 anys que la Unió Deportiva Salamanca va trepitjar per última vegada la primera divisió l'any 99. Tot i això, actualment l'equip continua ocupant la posició número 33 a la classificació històrica de la Lliga. 33, i juga 12 temporades. La seva millor actuació va ser una setena posició a la temporada 74-75. I al llarg d'aquests anys daurats va jugar 26 partits contra el Barça, 24 de Lliga i 2 de Copa, i de fet una de les nits més recordades encara avui a Salamanca, la que dèieu, és la de Reis de l'any 98, el dia que van guanyar els blaugranes per 4-3.
Sigue César Vito, se prepara para el disparo, deja para Silvani, el disparo, gol de Silvani, acaba de marcar el Salamanca, el cuarto, el Cuqui Silvani. Acaba de romper el Salamanca el partido en el minuto 42 y medio. ¡Qué barbaridad lo que estamos viviendo en el Salamanca!
Chechu, ¿es posible esto? ¿Es imaginable?
Todavía no acabó.
Aquest era el gol del Salamanca, el definitiu, 4-3.
Perdona, sí. Està parlant d'entrenador,
sí,
amb el partit en marxa. Allò que dèiem de la diferència. És un partit de primera divisió.
Sí, sí.
Salamanca-Barça i Chechu Rojo està contestant amb un micròfon autònom.
Pepe Gutiérrez era.
Al mig del partit,
sí, sí.
Ara terrible. No només l'agradeix algú de seguretat, sinó que li treuen l'acreditació 6 mesos com a mínim.
No, i l'entrenador la sanciona.
Increïble. Chechu, com aún es posible. Em queda mucho, no sé què ha dit, hòstia, increïble.
Increïble, sí, sí. Amb l'arribada del segle XXI desapareixen vaja, situacions màgiques com aquestes del món del periodisme vinculat al futbol, i el Salamanca comença a anar cap avall, està uns anys a segona, i els problemes econòmics l'acaben ofegant. L'any 2013, sentenciat i amb 23 milions d'euros de deute, el club abaixa la persiana després d'un últim partit a l'El Mántico contra el Tenerife. Aquest era el so de l'El Mántico en l'últim gol del Salamanca aquell any 2013. Què ha passat des d'aleshores al futbol a la capital castellano-lleonesa? Doncs que ara mateix hi tenim dos equips, dos clubs. Quan mor la Unió Deportiva Salamanca es funden dues entitats. Una és l'Unionistes, el rival del Barça de dijous a la Copa, i l'altra el Salamanca Club de Futbol. Tots dos, el Salamanca el Club de Futbol, que molts el coneixen com a Salmantino. Tots dos han començat des de baix, des del futbol provincial, i l'Unionistes en 10 anys ha arribat a Primera Federació, mentre que el Salamanca Club de Futbol juga ara mateix dues categories per sota, a Tercera Federació. A RAC ho hem parlat amb el company de Ràdio Salamanca, Sergio Valdés, per saber com es viu aquesta dualitat de la ciutat, i ja ens anticipa que entre un club i l'altre no es poden ni veure, i que ni parlar-ne d'una fusió.
La palabra prohibida en Salamanca son dos proyectos antagónicos. No va a haber fusión, jamás la habrá, porque Unionistas en sus estatutos, de hecho, dice bien claro, en el punto primero además, surgimos como club que homenajea a la Unión Deportiva Salamanca, pero nunca trata ni de suplantarla, ni de apropiarse ni de su nombre, ni de su identidad. E insisto, el otro proyecto se hace llamar, en muchos foros, Unión Deportiva Salamanca, usa su escudo. No, la fusión es inviable, es un debate clarísimo, que nunca, o sea, que está cerrado, que nunca se llevará a cabo.
Per tant, Aleix, hi ha rivalitat, tot i que el company Sergio ens explica que a poc s'està imposant el projecte d'unionistes, que té aquest punt romàntic de voler homenatjar a l'històric Salamanca, però sense apropiar-se dels seus símbols. De fet, ens hem estat mirant els estatuts fundacionals d'unionistes i hi ha dos detalls que criden molt l'atenció. El primer, que mai poden tenir, ni ara no la tenen, però en el futur tampoc, la paraula Unión al nom.
Però tenen unionistes, no?
Però la paraula Unión no la poden tenir. Ja. Tenen aquesta, però no la paraula Unión ni la poden tenir, perquè no poden portar res que la pugui portar a pensar la gent que tenen res a veure amb l'històric Salamanca.
Home, llavors no et diguis unionista.
Sí, sí. Digues Club Deportivo.
Si no m'equivoco, per cert, van de blanc i negre, també.
Sí, més o menys.
Van de blanc i negre, però aquí ve el segon detall, que a mi m'ha cridat l'atenció dels estatuts, que és que no poden portar la samarreta tota blanca i els pantalons negres. És a dir, poden combinar els dos colors, però no poden jugar amb samarreta blanca i pantalons negres.
Detalls.
Perdona, però és una mica peculiar aquest homenatge.
Sí.
Però com molt contingut, no? Però és un homenatge com...
Un homenatge que de sobte no vull ser per res a qui vull homenatjar.
Ni Unió ni els colors totals, però en canvi volem ser un homenatge a la Unió. Vull dir, però centra't, no? No?
O sigui, els estatuts diuen, no? Juren fidelitat a la Unió Deportiva Salamanca, però diuen que de Salamanca només en va haver un i ells volen ser diferents, tot i que homenatjant al club. De fet, havien fet una samarreta d'homenatge pel partit d'aquest dijous amb l'escut de la Unió Deportiva Salamanca al pit i l'han hagut de canviar, l'han retirat.
Pels estatuts.
No jugaran amb aquesta samarreta per ser coherents.
Amb, ha hagut una denúncia, no? Això seria molt del Barça. Tens una decisió i un soci es mira bé els estatuts i ho impugna tot.
Aquí és moció de censura.
Sí. No, però és veritat, ens van ensenyar i a través de les xarxes que posava la data del partit, Unionistes Barça, i un petit logo que era l'escut de l'antic UD Salamanca, i no han pogut fer-ho. No, no.
De tota manera, el que fa el club, l'Unionistes, més especial i cada cop més estimat, si m'ho permeteu, és que és un club d'accionariat popular. Tot s'ha votat en assemblea. L'escut, les equipacions o fins i tot l'himne.
No era bé.
Una mica heavy metal, unionistes.
Potent.
Sí, ens agrada. Una mica de rock. Mago de Oz o Extremo Duro, no?
Va flipar el Joan Maria.
Per ser un himne d'un club de futbol.
Sí, és fort, no?
És que no és un himne.
És una cançó, no?
És una cosa.
No, segurament és una cançó.
Però és una cançó, no. Però
un himne no.
Crida l'atenció, eh?
Que imagina't, accionariat popular, han votat això.
És que...
Vigila, Màrius, vigila el que diràs. Perquè...
Jo cada vegada més crec en les jerarquies. Jo ja sé que està passant de moda, però és important saber qui mana. És molt important saber qui mana.
Algun detall més de l'unionista?
Si manen tots, aquestes coses horitzontals, Màrius, pensava el món que era la Terra, Màrius, horitzontal.
No,
pensaven que caurien. Quan arribaven al final, caurien.
No facis mal. Això és el que ha votat la gent, i ja està.
Democràcia. La gent fa coses molt altres.
Bé, algun detall més?
Tenim tendència a pensar que la gent vota malament quan no vota el que
no. No, que va.
Dic, perquè és una cosa que ha passat a molts llocs.
I que seguirà passant.
La teoria que la gent vota malament és de Vargas Llosa. Això ho va arribar a escriure en un article.
No, però a Vargas Llosa hi ha molta gent. Que fan allò que quan guanya una candidatura que no és la teva, dius que la gent és idiota. Com si la gent no pogués defensar interessos... No, dic el teu pensament.
No.
La gent no pogués defensar interessos diferents dels teus.
La gent no és idiota, la gent és perillosa.
Bon símil.
Bé, va, la gent fa coses que no sempre entren dins de la lògica de les coses.
Fa o fem?
Fa.
Va. Algun detall més?
Mira, que Unionistes juga al Reina Sofia. Venga. Que és un estadi de propietat municipal amb capacitat per 5.000 espectadors, i els que hi sigueu dijous en el partit de Copa, de seguida veureu que el club té molt present tota l'estona l'històric Salamanca. Ens explica Valdés, el company de Ràdio Salamanca, que els homenatges són una constant.
De la manera más visible la vais a poder contemplar el jueves a partir de las 8:50 de la tarde, más o menos, cuando se llega al minuto 23 del partido. En ese momento se homenajea en todos los partidos de Unionistas a la Unión Deportiva Salamanca. ¿Por qué? Porque la Unión se fundó en el 1923, es decir, habría cumplido 100 años el año pasado, no fue así, por desgracia,
y en cada minuto 23 de los partidos, los socios de Unionistas y todos los simpatizantes, bueno, muestran sus bufandas al aire y se canta el himno de la desaparecida Unión Deportiva Salamanca.
Atén al minut 23.
Això sí que és un himne.
Això és un himne, eh? Una cosa
tampoc
històrica.
Tampoc és que sigui estupendo, però és un himne.
Sí, bé.
Sí, per cert, que no sé si amb això algú s'ha preguntat per què l'Unionistes juga al Reina Sofia tenint l'El Mántico, que té el triple de capacitat, és l'estadi històric de Salamanca. Doncs el Sergio Valdés ens dona la resposta.
El Mántico, en 2013, cuando desaparece la Unión, dejó de ser, lógicamente, un estadio de la Unión Deportiva Salamanca. Ese estadio sale a subasta, junto con otras cuestiones, y lo compra un empresario mexicano, cuyos negocios y cuyos objetivos, bueno, pues son de dudosa transparencia, vamos a dejarlo ahí. Se mete en el Salamanca Club de Fútbol, en este club, y les cede, vamos a decir, el estadio El Mántico para que jueguen ahí sus partidos. El Mántico es propiedad privada de un empresario, como decimos, mexicano, que no pisa Salamanca, que no habla con los medios de comunicación, y el Ayuntamiento de Salamanca tuvo que remozar un estadio, que remodelarlo, y está cogido con pinzas para que Unionistas, que ha ido subiendo deportivamente, tuviera un sitio adecuado para disputar sus competiciones.
Jo tinc una pregunta. L'estadi es diu Reina Sofia.
Reina Sofia.
I quan, a quin any el van batejar?
Doncs ara, a partir del 2013, quan no va poder jugar ja al Mántico,
van començar... No,
jo crec que és anterior.
Abans que desapareixés, vols dir.
Sí, sí.
Però l'han hagut de modernitzar per l'Unionista.
Sí,
no?
Sí, és que el 14 es produeix l'abdicació.
Ho dic perquè és un nom que a partir d'aquí del segons quin any és un nom arriscat.
Jo crec que és anterior, que és una instal·lació municipal que l'Ajuntament cedeix aquest sí. club nou.
Reconstruït el 2019. Veus? Per tant, la denominació deu ser...
És anterior
a la remodelació.
Sí, sí, és anterior.
Molt bé, Jové, què més ens queda per saber d'aquest club tan peculiar, m'atreviria a dir.
Només un dubte.
Sí.
Si a Salamanca creuen que aquest Unionistes pot eliminar el Barça.
Optimismo absoluto. La gente está muy, muy convencida de que Unionistes va a eliminar al Barcelona, claro. Vienen en la cresta de la ola, después de cargarse al Villarreal a la épica, de ganar al Sporting de Gijón en la primera ronda contra un equipo del fútbol profesional. Y claro, ahora viene el Barça, como tú dices, tocado, después del 4-1 contra el Real Madrid, con algunas ausencias. Aquí hay mucho optimismo. Yo creo que, vamos a ver, en parte, cuando estás con esa flechita hacia arriba, ¿no? Y cuando todo te sale bien, pues es como más fácil sumarte a esa sonrisa y a decir, sí, sí, va a venir el Barça y le vamos a ganar. Vamos a ver, la diferencia es abismal y debería ser el Barça el que gane el jueves en el Reina Sofía.
Estem en aquell moment on qualsevol...
S'atreveix
a nosaltres.
Sí, sí. Bé, només acabar la final de la Supercopa d'Espanya, Unionista de Salamanca va fer un tuit al seu compte oficial que va dir creemos.
Sí, sí. A mi l'únic que em fa molta por és el que ha comentat dues o tres vegades el Frederic del fred.
Mira, tu estàs mirant.
Perquè allò va ser un 5 de gener, el partit aquest del 4-3 que comenteu, i...
Serà 18, ara serà el 18.
Aquest és un 18,
però...
Hi ha
una cosa meravellosa que es diu canvi climàtic, eh?
Sí, 11 graus el dijous.
A Barbastre no n'hi havia, de canvi climàtic.
Previsió de 11, mínima de 6, 7,
ploure,
6 graus.
No, perquè
no,
és que...
Però...
Per si és a la manca, assumible.
Venia un front.
Vent. Però vent. Dijous posa ratxes de fins a 30 km per hora.
30 no és res.
No és res, eh? Val, val.
Bueno, no és res.
Humitat del 83%, això sí.
S'agafa els arbres.
Sí. És una bona temperatura, Josep Maria?
Jo recordo a la meva època... haver de tirar aigua bullint al parabrisa del cotxe perquè estava gelat cada matí.
Semblava que visquessis a Wisconsin.
Igual. Home, jo he passejat amb tu per Moscou,
sí.
I no he tingut tant de fred com el que vaig tenir a Salamanca.
Ara, bona plaça, eh? Jo hi he anat una vegada, ciutat universitària, és una ciutat meravellosa, eh? A més, culturalment,
històricament. Per la quantitat de nius de cigonyes que hi ha a la ciutat.
Sí, tens tota la raó. I quan arribes en carretera ja ho veus.
Clar, perquè jo suposo que després del fred que fa a l'hivern, doncs l'anunci de la primavera són les cigonyes.
Ara fora conyes, és una ciutat que val.
Preciosa.
Molt,
sí,
molt,
preciosa.
Molt alta. Sí. És maca,
es menja
de collons, amico. Hi ha una farra
acollonant.
Divertidíssima, m'ho han dit, això.
Sí, sí.
Ara mateix hi ha una de les millors llibreries d'Espanya,
ah, sí?
Que és Letras Corsàries.
I una de les millors xarcuteries.
Ah, sí? Com quina és?
No, hi ha un carrer peatonal que dona a la plaça, que anant cap a la plaça a l'esquerra, sí. Sí, val la pena parar i comprar... el xurís, les llonganisses, clar, i el pernil.
Veus, pel mateix preu analitzem el futbol i donem recomanacions, sí, als oients. És que m'encanta.
Hi ha un detall que, molt a prop de la plaça Major, sí, hi ha un gravat amb una paret d'un edifici de la cara de Jorge D'Alessandro.
Ah, sí?
Sí. És a veure si la trobeu els del Barça jugar a RAC1.
És que ell tenia al costat de la plaça, una botiga, Deportes D'Alessandro. Una botiga de
sí. Perdona, el Carles Reixac va tenir durant molt de temps
Martí Filosia.
Sí, Montaner, Maria Cubí, crec que era.
Sí, i Reixac havia... Esports.
Reixac Esports. Però,
abans eren els dos. Abans tenia el nom els dos. Reixac Martí era.
Perdona, a mi el meu pare m'havia comprat alguna cosa, Reixac Esports. M'explicava. Baixant a Montaner, a Maria Cubí, crec que era la cantona, allà a mà dreta, i el meu pare em deia, aquest Reixac, i aleshores ja m'explicava tota la pel·lícula
Feia de bon pare.
Exacte.
M'educava. Josep Maria, Frederic, vull saber si patiu pel Barça aquest dijous i com m'heu vist tot el que ha passat en les últimes hores. Començo amb el Frederic. Frederic, què en penses?
Uf, m'allargaria fins la matinada. No pateixo per aquest partit, però sí que pateixo pel club, per l'equip, per Xavi, per tot plegat. I ja sabem que sempre els anàlisis i els diagnòstics en futbol venen marcats per l'últim partit o per les últimes sensacions, i no són bones. I l'únic que espero és que es produeixi una mena de prodigi que atenti contra tota lògica i raó i l'equip revifi. No tinc cap problema en pensar que el dijous es passarà fàcil contra unionistes, que a més no està vivint una bona temporada a primera federació. Em sembla que va al 13è o va pel mig.
Ara porta una bona ratxa, perquè mira, va començar l'any guanyant el Johan Cruyff al camp del Barça Atlètic, la setmana passada va guanyar també el Rayo Majadahonda i s'han escapat una mica de la zona baixa, però com dius estan allà lluitant per salvar-se. Sí,
no el veig. Jo, com la primera em toca per el meu nàstic, diguéssim, intento estar una mica al corrent del que passa, i Unionistes no és un equip que aspiri a res, no? O sigui que per el partit de dijous no pateixo, però pateixo per la situació general de l'equip i sobretot per un fet molt concret, que és la desafecció, per dir-ho així, no? Noto a la gent molt allunyada emocionalment de l'equip.
Sí,
De l'equip i del club. Serà pel canvi de Montjuïc, per l'espai Barça, per la situació econòmica, per l'herència, per mil factors, i aneu afegint tots els que vulgueu, no? Però em sembla que estem en un dels moments més delicats de la història, i ja et dic, com no em vull allargar amb l'argumentari, ho deixo aquí.
Tu que en saps molt, de la història del Barça, i que n'has fet llibres, Frederic, li veus el futur amb una mica d'optimisme o no? O s'ha de fer un plantejament radical del que ha de ser el Barça en els pròxims anys?
Aviam, precisament conèixer la història, saps que aquest Barça surt de totes, val? I per tant, mirant enrere en la història, el Barça n'ha passat de molt grosses i sempre se n'ha sortit, val? I aquesta vegada també se'n sortirà. Ara, per exemple, quan veus en risc el model de club, no? I quan veus la quantitat astronòmica de dèficit, doncs has de patir per força, perquè això ho condiciona absolutament tot.
Josep Maria, com ho veus tu?
Mira, m'ha agradat moltíssim aquesta part final de la reflexió del Fede, sobretot en la línia de per mi, en aquesta època, el que s'està comprometent és el futur de l'entitat, del club, perquè fins i tot per una qüestió estadística, escolta'm, que guanyi el Barça dijous o la setmana que ve o d'aquí 15 dies, entra dintre de la lògica. Ara, saber què serà del club d'aquí poc temps, per mi és molt preocupant, perquè ara mateix no veig clara la fulla de ruta, no veig clar el rumb, no sé cap on va. Estic parlant de l'entitat, no del primer equip, estic parlant de l'entitat. Apareixen els acreedors, apareixen en fi, actors de tota mena. Fa un moment fèiem una mica de broma amb aquest senyor que va comprar el camp del Salamanca. És que en algunes situacions no estem gaire lluny, En algunes situacions aquí no estem gaire lluny d'aquests plantejaments de gent que ve de no sé on a fer negocis aquí. Llavors, algú ens hauria d'explicar algun dia exactament quina és la carta de navegació. perquè al final els resultats a mi em sembla que són una cosa circumstancial, dramàtica moltes vegades, però circumstancial. I com diu el Fede, després de perdre acabaràs guanyant. És a dir, aquest dia de Reis que hem comentat al principi del programa, quan el Barça perd a l'El Mántico, va servir perquè tot Espanya s'enrigués del Barça. Jo recordo les portades del dia de Reis, de Marca, d'As i tot això, remuntada, regalo, en fi, ja us imagineu, no? Però aquell Barça va guanyar la Lliga. És a dir, tothom se'n recorda que el Salamanca li va remuntar un 3-1 en 10 minuts, però ningú recorda que el Barça va guanyar la Lliga. Per tant, els resultats acaben sent una cosa, ja dic, circumstancial, quan el context, per mi, està tan compromès.
Per mi hi ha un debat, ho hem comentat alguna vegada aquí, Aleix, tu diràs, hi ha un debat per mi gegantí i per mi apassionant que crec que el barcelonisme algun dia haurà d'encarar, i és aquest debat de com els partidaris de mantenir el model de propietat creem, parim una, diguéssim, una estructura institucional que ho faci compatible amb el futbol actual, que faci compatible el continuar sent un club tan peculiar pel seu model de propietat amb ser competitiu en totes les competicions com ha volgut ser-ho el Barça gairebé des de la seva fundació. No sé si m'estic explicant, sí. És a dir, perquè hi ha una manera de fer-ho, no? Que hi ha gent que ho diu, no, escolti, això no existeix, vengui. No li dic que vengui i es converteixi en el Manchester City o etc. Faci com el Bayern de Múnich, una part, i després l'altra part, etc. Però si jo, per exemple, que encara continuo defensant que a mi el que m'agradaria és que el Barça continués sent el Barça de la gent, però actualment el model de governança, el model institucional, l'estructura institucional del club, crec que no és l'adequada. És a dir, continuem tenint els mateixos òrgans de govern, els mateixos òrgans de contrapoder pràcticament inexistents, que quan la comptabilitat del club la sabia entendre qualsevol persona amb les matemàtiques aprovades de primària o de secundària. Ara, amb les mateixes eines institucionals per dir que sí, per dir que no, per aprovar què vens, què compres, etc., has de fer front a operacions econòmiques que gairebé cap de nosaltres és capaç d'entendre, perquè són d'una enginyeria financera absolutament descomunal, no? I en canvi ho continuen aprovant 300 persones al Palau Blaugrana un diumenge de tardor, per posar un exemple, no? I per tant, aquí hi ha alguna cosa que falla, que és que el Barça, si vol ser un dels de la desena, de la dotzena de clubs que competeixen pel lideratge mundial del futbol, diguéssim, necessita refundar-se, però no en el model de propietat, refundar-se institucionalment, és a dir, tot allò que configura una institució, que són els seus òrgans de poder, de contrapoder, qui legisla, qui executa, decideix què està bé, tot això ara mateix està desfasat.
Modernitzar-se mantenint el romanticisme
absolutament,
que ha tingut fins ara.
Perquè, per exemple, no pugui passar que algú decideixi fer segons què amb els diners del club sense que hi hagi una mena d'òrgans independents que ho fiscalitzin i diguin, escolti, això no es pot fer,
filtre,
o això
no?
Sí. Perquè l'assemblea, perquè els socis del Barça, la majoria de socis del Barça, no tenen la capacitat per saber si allò realment està bé fer-ho pel camí A o pel carrer, camí B. Perquè quan et comencen a parlar de Six no sé què, de Goldman Sachs, d'ara compro un 20% i 3x2, 6 i me n'emporto tal i ara per aquí, però aquest és una filial d'aquell d'allà, que quan compra això els primers 15 anys pagarà allò, però si després...
T'has perdut,
hi ha un moment que dius, escolti, no, en el seu moment era molt més senzill. Era, escolti, mira, ja hem venut i hem comprat aquests jugadors, les entrades valen això, els abonaments ens donen això cada any, cada dia de partit més o menys ens gastem això en llum, etc, no sé què, tal, i després uns préstecs, unes amortitzacions, i això...
Amb els bancs i a tornar en tants anys i abans.
Sapiguessis una mica, deies, ah, mira, doncs el club va bé o va malament, o això està bé que ho facin, o aquí han estirat més el braç que la màniga. Actualment el Barça, jo crec que no està estructurat per competir amb gegants amb de les finances, amb fons d'inversió, amb gent que només pensa en fer rodar la màquina dels diners, no? I aquest per mi és el gran debat, com deia el Josep Maria, independentment de si la pilota entra o no. I aquest any era especialment important que la pilota entrés, perquè ens havien explicat des de la junta directiva que era a partir de l'excel·lència esportiva que començava ja a girar la roda perquè els números tornessin a sortir, per anar a buscar patrocinadors que paguessin més diners, perquè els drets de televisió, les gires, tot el que implica ser un equip referent del futbol mundial. I per això ens van dir que aquest any era molt important. I ara mateix la pilota no entra, i per tant el risc de continuar en la mediocritat esportiva i per tant de no poder sortir del pantà de merda en el que estàs des d'un punt de vista econòmic des de l'era Bartomeu és molt perillós.
Bueno, i això entronca amb el que deies ara, que a més posaria en risc el model romàntic de club, perquè potser hauries de prendre decisions de vendre't encara més parts o més actius del Barça.
Però clar, perdona, ja callo, perquè...
Sí, és que hem de fer una pausa, però em sembla molt interessant, podem seguir parlant-ne.
Però ja callo, però és que és un tema que m'apassiona, que és que jo crec que amb l'actual model de propietat, amb una reestructuració institucional i entenent que el Barça, amb el pressupost que té, amb el prestigi que té, amb la història que té, amb el que significa el món del futbol, hauria de tenir en cada àrea important del club un dels millors 5 executius del món hauria de ser el responsable del Barça. I això, si jo ara li he de criticar alguna cosa al model Laporta d'aquesta era, és que no només no és així, sinó és a l'altre cantó. És a dir, el Barça ara està gestionat com si fos la merceria Papeta, bueno, de la cantonada.
Una empresa familiar, t'ho va dir ell.
I en canvi, jo crec que el Barça, amb l'actual model de propietat, podria tenir perfectament conseller delegat un tio que sigui indiscutible. Cap de màrqueting, indiscutible.
Ja ho tenies, tot això.
Cap de match day, això que diuen del dia
tot
de partit.
Tot ho tenies.
Un dels 5 millors. El cap de no sé què, un dels 5... Per què? Perquè ets el Barça. I per tant, del món de l'esport, tu has de tenir a primeres espases governant a les teves àrees principals.
Però escolta una cosa, i faig una frase i em posa la publicitat.
Sí.
Jo crec que ho teníem tot. Teníem. Vam fitxar un conseller delegat, el Reverter, que era un crac d'una multinacional. I era un conseller, i el propi president del Barça diu, hem portat el Messi dels negocis i de les finances i no sé quantes coses. Teníem un tio com el Mateu Alemany, que era un tio que sabia com comportar un club i tal, com gestionar-lo. Teníem un director esportiu que es deia Jordi Cruyff. Tot això ha desaparegut. Sí. Però és que ha desaparegut també una quantitat de quadres intermitjos brutals de professionals que després s'han col·locat collonadament bé.
De fet...
I això en benefici de què? En benefici d'un poder unipersonal. I llavors, jo, escolta, és que a mi em fan molta por els poders unipersonals, perquè no dic que en fi, que Laporta no sigui un tipus llest i preparat. El que passa és que Laporta, com qualsevol persona que dirigeix un club d'aquestes característiques, amb la quantitat de caler que va amunt i avall, amb els fitxatges que s'han de fer, amb les obres que s'han de fer, etc., jo crec que ha de tenir un equip.
De
I
fet,
avui escolta, no hi ha res que s'assembli un equip.
Això que esteu dient és una mica el que ha defensat Víctor Font en tota la seva precandidatura i tota la campanya electoral, de dir, el Barça s'ha de modernitzar des de les seves estructures, no? Bé, ara en seguim parlant. Voleu afegir alguna cosa més, Frederic, Josep Maria? Res més, tot clar?
No, simplement que aquest tema del Barça i del moment actual és apassionant i el que necessita és moltes veus, moltes opinions, molts punts de vista i molt de debat. I sobretot, també una cosa que no s'ha parlat, molt d'activisme per part dels mateixos socis i del cos social català. Molt de parlar, molt de debatre i molta democràcia per enfocar el futur del club sense panorames apocalíptics i intentant mantenir el model actual que fa fins ara únic al Barça en aquests 125 anys d'història.
Queda claríssim. Escolta, Frederic Porta, Josep Maria Déu, moltíssimes gràcies. Per mi ha estat un honor poder-vos tenir avui uns minuts aquí a la ràdio. Jo crec que mai hem d'oblidar els orígens i els referents, els que han obert les portes dels que ara tenim la sort de dirigir un programa o de fer ràdio, així que moltíssimes gràcies
a vosaltres
i fins aviat. Fins aviat. Encantat. Una abraçada forta. Va, fem una pausa i ara seguim amb el Pou, el Folk i el Màrius, que el debat estava sent interessant sobre el model de propietat del Barça, que és un dels debats que hi ha sobre la taula, ara que hi ha aquesta crisi esportiva i de resultats. I també hem de parlar del que va passar a la Supercopa d'Espanya, del que ha passat avui en el retorn dels entrenaments i de moltes coses més, que de seguida passa el Saperes.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Contractar la llum amb Repsol estalviant els proveïments. Contractar la llum amb Repsol estalviant els proveïments. Contractar la llum amb Repsol.
Però què estàs fent?
Contractar la llum amb Repsol. Perquè m'estalviaré 20 cèntims per litre cada vegada que faré benzina durant 12 mesos pagant amb Wilet.
Contracta la llum amb Repsol al 950 52 50 o a Repsol.es i encén l'estalvi.
Diuen que tots ens mereixem una oportunitat. I aquesta volarà. Arriben els HRB Days a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya. Del 15 al 28 de gener, aprofita unes condicions excepcionals amb entrega immediata a la gamma HRB Full Hybrid. Unitats limitades. No les deixis escapar. Només a la xarxa de concessionaris oficials Honda de Catalunya.
RAC1 i el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida presenten Viatge B, amb Esther Muñoz en directe des de la 27a Fira de l'Oli de les Borges Blanques Les Garrigues. Dissabte, 20 de gener, un programa per descobrir tota la diversitat d'olis de qualitat verge extra d'oliva que tenim al país. Des de la varietat arbequina preponderant a la zona de Les Garrigues com la resta del territori català. Morrut, Ampeltre, Argudell...
Farem olioturisme a Les Garrigues i viurem moltes experiències en aquesta terra d'oli. Coneixerem productors, expositors, mostres presentades a concurs i totes les varietats de la qualitat verge extra. No us ho podeu perdre.
Amb la col·laboració de l'Ajuntament de les Borges Blanques.
RAC 1. Tots som 1. A RAC 1. Voilà. Tu diràs. Voilà. Amb Aleix Pariser. Yeah. I'm only coming out to play. Nothing more that I hate in this life.
The wrong impression. 11 i 36, ja estàvem fent aquí la part que no es pot publicar, aquest és contingut premium que hauria de pagar. L'oient hauria de pagar pel contingut premium de les pauses. Està molt bé, això. Mira, tenim per aquí el Saperes. Hola, Saperes.
Hola, Pariser, què tal? Bona nit.
Què tal? Bona nit. Mira, abans de seguir, sé que l'Ernest vol afegir alguna cosa sobre el model de propietat, però abans de seguir amb això...
Jo vull escoltar el Ruiz.
Sí, és que volem explicar...
I jo a tu, Ernest.
...com ha anat el retorn a la feina, no? Els jugadors del Barça han tornat a entrenar-se avui per primer cop, després de la feta a Riad. Què podem explicar d'aquesta primera trobada entre jugadors i...
És que el retorn a la feina deu ser que han anat a la feina, perquè sí. no veníem de cap feina anterior.
Sí. Doncs avui entrenament a la Ciutat Esportiva de cara a preparar aquest partit que ho ha estat comentant abastament, el partit de Copa de dijous contra Unionistes a 7:45 de Salamanca. Pel que hem vist avui, tot fa pensar que Cancelo se'l perdrà, que no tornarà fins diumenge a Benito Villamarín contra el Betis, encara arrossegant aquestes molèsties que té al genoll. Abans d'aquesta sessió hi ha hagut una xerrada de Xavi amb el grup, el que ens diuen l'habitual després dels partits, on s'ha analitzat la derrota de diumenge en el clàssic de la Supercopa. Copa, pel que fa a les cares i l'actitud en l'entrenament d'avui, el que ens diuen des del vestidor és que els jugadors han treballat bé amb intensitat, malgrat era evident que anímicament encara estan tocats per aquesta desfeta de Riad.
Avui s'ha confirmat, per cert, la sanció Araujo.
Sí, sanció d'un partit per la doble groga en aquesta final, per tant, baixa també per jugar dijous a la Copa, ara parlàvem de Cancelo, baixa també de Ronald Araujo, Xavi podrà comptar amb ell també per diumenge a Sevilla. En canvi, a l'entrenador de porters, Josep Ramon de la Fuente, li han caigut dos partits després de ser expulsat per les seves protestes des de la banqueta.
Parau ja. O sigui, no pot ser que el Barça sigui líder en una cosa, amb targetes grogues i vermelles a tot aquell reguitzell de gent que seu a la banqueta al costat del Xavi, començant pel propi Xavi. Però és que és patètic. Són d'una que es comporti, una cosa que no em comporti, però a mi no em pago el club, no represento el club. Jo em faig el que crec que haig de fer i en tot cas és un problema de la meva família per aguantar-me. Però, escolta, què els hi passa? O sigui, com pots expulsar el segon entrenador del Barça, a la vegada germà del primer entrenador, fa 4 dies, per dir, que som, que passa un minut i 15 segons, i empenyar-te amb l'àrbitre. Escolti una cosa, va, home, va, segui allà, miri aquella pantalleta que mira tot el dia.
El futbol és un esport de passions, i jo entenc que en algun moment puntual un entrenador no estigui d'acord amb una decisió i el puguin expulsar. Però és cert que comença a clamar el cel.
Però mireu, és un símptoma targetes.
És un símptoma
és brutal.
Però és un símptoma que alguna cosa no va bé i que, per tant, estan nerviosos també, no? Aquestes expulsions i grogues.
Bueno, hi ha algun cas com l'entrenador de porters que...
Que porta dos suspensions.
Jo crec que té el rècord de qualsevol entrenador de porters del futbol professional mundial. Això que diu el Màrius i que esteu comentant, a mi el que em sembla molt fort és que no actuï el club. Sí, com és que el club no actua? És que el club hauria de potser obrir algun expedient intern. És a dir, això és la imatge del Barça, eh? És a dir, el club no pot ser indiferent a tot això. Sí, en quin moment el club actuarà? Han de expulsar 23 vegades l'entrenador porters i a 4 al germà? O com va això? Sí, el Barça en quin moment té previst fer alguna cosa, diguem?
Mira, el Xavi porta, des que és entrenador del Barça, 14 grogues i una vermella, i Òscar Hernández, 3 expulsions, l'ajudant.
Sí, el que passa que saps què passa? Que...
No, però és que són tots, és l'entrenador porters, és el... Bueno, tots... Cada partit n'hi ha algun que és expulsat, home, no ho sé.
Bé.
No passa als altres clubs, què els hi passa?
No sé què els hi passa. Dit això...
Jo ara estava escoltant el Roger. Sí, digue.
No, anava a explicar una altra cosa, però digues, sí. Acaba, què volies dir?
No, acaba, ni he començat.
Anava a canviar de tema, perquè és veritat que això, és que no ho arreglarem, això. Vull dir, és una qüestió de caràcter i jo crec que és un símptoma de que no funciona alguna cosa, que estan nerviosos
anava,
i que, per tant...
Jo anava a la teca ja, eh?
Sí, però mira, una cosa, abans d'anar a la teca. Només respon-me aquesta pregunta, Roger. Hi ha alguna opció que el Barça tanqui algun reforç en aquest mercat d'hivern, en aquests 15 dies que queden de mercat de fitxatges?
Doncs ara mateix hi ha molt poques opcions que arribi cap jugador, com ja ha expressat Xavi a la sala de premsa. La Marta ja ha explicat també aquí, tu diràs, que una de les vies més factibles era que el fons Libero pagués aquests 40 bilions que havia de fer arribar al Barça per la palanca de Barça Studios, però això no passarà, per això s'estan buscant alternatives. Ens diuen que s'hi està treballant, que estan avançades aquestes opcions per trobar un substitut de Libero, d'aquest fons, però que no es premarà l'accelerador per mirar de generar fair play de manera ràpida. És a dir, es vol treballar bé i, com et dic, el club no creuen que sigui de manera imminent i per això ens asseguren que les opcions de poder tancar algun reforç en aquest mercat d'hivern són ara mateix mínimes.
Queda dit. A la teca, com estàs pedint aquestes 48 hores i què en penses també de tot, del club, del model?
Bueno, és que a la pausa hem baixat una mica al fons del pou un moment, mai millor dit. A comentar res, 4 aspectes del partit, perquè en realitat el partit és la bomba que ho ha fet detonar tot, eh? Ja hi ha hagut una primera explosió que va ser el dia del Girona, eh? El dia del Girona és la primera gran detonació i
no em va semblar tan desastre com el diumenge.
El dia del Girona, els historiadors parlaran primer del dia del Girona i després del 4-1.
A mi em sembla més desastre Anvers, sí, que no Girona, per exemple.
A mi
més ridícul Anvers que no Girona.
A mi el que em resulta fascinant del partit, que només vull dir una cosa, és que en una d'aquestes maquinotes d'intel·ligència artificial, si li arribem a donar tota la temporada fins a aquell moment del Madrid i tota la temporada del Barça, la maquinota d'intel·ligència artificial hauria tret exactament el partit que vam veure.
El 4-1?
El 4-1. O sigui, tu... És cap on anava la temporada del Madrid i cap on anava la del Barça, i van confluir de forma absolutament lògica en aquell partit. O sigui, va passar exactament, diguem, el que es veia venir. El que és fort és que el Barça no es rebel·leix d'alguna manera contra això, no? O sigui, jo crec que heu dit moltíssimes coses, han sortit molts temes, però per mi, i arran del que explicava el Roger de la conversa d'avui, és jo crec que el Barça definitivament té un problema amb la veritat, amb assumir les coses. Segurament ho tenim l'entorn també, eh? Segurament ens hem de posar tots a dins d'aquest problema, però és que avui el Roger ara estava explicant, no? Han tornat a l'entrenament, han fet autocrítica, s'han reunit, i vinga, som-hi. Llavors, això és el perfecte resum de... Ja està. Que és com la bronca d'Almeria, que és com el que vam explicar a principi de temporada, que és com el que explicàvem fa 2 temporades o com el que explicàvem després de Roma, què és? Saps què passa? Que ens fa por la veritat. Llavors, hem arribat a un punt on ens haurem de començar a explicar alguna veritat amb tot això. La primera, la primera, que ara ja és una evidència, però intentem no dir-ho perquè ens fa mal i tal, és el Barça ja no és a l'elit del futbol mundial. Ja no hi és.
Però això fa anys, Ernest, no? Que ho tenim assumit.
No ho sé.
Home, a nivell europeu.
Si el president del club ha parlat de sextet. I no, l'entrenador del club diu que el Barça aspira tot. Cada vegada que hi ha un fitxatge diem que és un jugador collonut. Si parlem de Vitor Roque com si fos alguna cosa, com si hagués vingut alguna cosa. Jo el que dic és, haurem d'assumir on som en algun moment. Haurem d'assumir que ve una travessia del desert. Haurem d'assumir que no podem competir al màxim nivell perquè no podem fitxar al màxim nivell, perquè hem fitxat massa i massa malament durant masses anys aquesta directiva, l'anterior i l'anterior de l'anterior. Llavors, quan ben parlem de model, el model ens ha portat a l'atzucac final, que és on som ara. I per sortir d'aquest atzucac, que jo crec que hi sortirem, perquè el Federic Porta ha dit una cosa que estic totalment d'acord, si el Barça, però si li han afugiat un president al Barça, si li han segrestat a un jugador, si l'han atracat per tot arreu, si li van robar el millor jugador del món, amb armada una dictadura, i ens en vam sortir de tot això. I per tant, d'això estic segur que ens en sortirem. Però la primera cosa és, no ens enganyem, sisplau, prou d'enganys. Llavors, aquest equip del Barça segur que pot jugar una mica millor que el dia al Madrid, que ha fet aquesta temporada, etc. Però no dona per molt més tot això, eh? Sí, Lewandowski té 36 anys. Vam fer fora Messi. Koundé dona pel que dona. Llavors, segur que tot es pot millorar. Segur que Xavi ho pot fer millor, segur que els jugadors ho poden fer millor, segur que estan desanimats, sí, això ja ho hem discutit moltes vegades, però la primera cosa és, escolta, som on som i potser que ens comencem a explicar i li expliquem a la gent que no fitxarem, per exemple. Prou ja de fitxar. No.
Ja.
Prou del curtterminisme. Prou del curtterminisme.
Però una mica d'il·lusió has de vendre, vull dir, fitxarem alguna cosa.
Hi ha l'indústria de la il·lusió.
Clar, una mica d'il·lusió.
La indústria de la il·lusió ha portat a la frustració. Bueno. La indústria de la il·lusió ha portat a la frustració. I llavors jo el que dic
és la història del Barça.
A mi Lamine, Fermín o qui sigui, ja entenc que no em faran guanyar la Champions, però a mi m'il·lusionen. Llavors, jo el que dic és, en algun moment podrem, crec, admetre que no passa res, no cal que incendiem el club si fem bé les coses pel fet de no guanyar. L'incendiarem pel fet d'estar vivint per sobre de les nostres possibilitats. Llavors jo el que dic és, potser que tots ens parlem entre tots com si fóssim gent adulta. I la gent adulta està bé que ens diguem, escolta, el Barça no guanyarà res els propers dos anys.
Ja, però un moment, amb la plantilla que té el Barça, no, ha de poder optar però, aquesta lliga, perdona, aquesta Copa del Rei...
És molt interessant el que diu, em sembla molt interessant,
sí,
el que diu l'Ernest.
Sí, però pots trobar un punt mig,
no? Deixa'm fer-te una pregunta, Ernest, perquè és molt interessant. Per tant, tu creus que el Barça està on li pertoca pel nivell de la plantilla i que, per tant, s'ha de continuar així dient-li a la gent, escolti, amb el que tenim no podem aspirar més? O creus que amb aquesta plantilla potser no et dona per estar a l'elit de l'elit, però hauries d'estar millor?
Jo crec que podríem estar una mica millor, perquè aquesta és una plantilla desanimada que no es creu el seu entrenador. Que
tu creus que no? Tu creus que no?
No, home, no, però si ho vam veure l'altre dia. És a dir, que li passen moltes coses, però també crec que és una plantilla amb la qual no es pot guanyar tot el que se'ns ha dit que es podia guanyar. Mm-hmm. És a dir, que crec que hi ha un engany o autoengany, si és que ni vull sortir de l'equació, no vull aquesta cosa horrorosa, jo ja ho deia, que és horrorós, que jo també m'he cregut moltes coses, i molts jugadors, i molt, no, jo no surto d'això, però jo el que dic, Joan Maria, és que jo he trobat a faltar un discurs d'austeritat. I austeritat i d'humilitat. I austeritat per mi vol dir que li hem de demanar al president del Barça que si hi ha una crisi tan forta com l'actual, doncs no es va cada dimarts a sopar al Via Veneto. Ni es va per Aràbia fent festes amb dictadures incertes i exhibint coses estranyes. És a dir, si tu estàs en una situació greu, econòmica i greu social i greu esportiva i tal, jo crec que has de donar exemple és a dir, que és una qüestió a molts nivells del club.
És molt interessant el que diu l'Ernest, perquè crec que una part de la desafecció a la que feia referència el Frederic fa una estona, a banda del canvi de camp, etc., té a veure amb que el president, l'actual director esportiu i l'actual entrenador fan un discurs molt ambiciós
des de l'inici de la temporada, cadascú quan arriba, i és el de perdre té conseqüències al Barça i les ha de tenir. El Barça no és un club que es pugui conformar amb qualsevol cosa. L'entrenador va una mica més enllà i assumeix el perdre té conseqüències, i també assumeix el depèn de com juguis.
Bueno, clar,
no n'hi ha prou amb guanyar.
Ho ha mamat.
I perquè és el que ell ha cregut. I, per tant, si tu repeteixes moltes vegades aquest discurs, el llistó l'estàs posant tu mateix. Potser si haguessis... El que és veritat, que això que ha dit de la indústria d'il·lusió, el Màrius, per mi és fonamental, perquè estem en un món, en aquest dels patrocinadors, del tal, etc, que sembla que o va generant il·lusions permanents o no ingresses diners. Però és veritat que potser al Barça el que li tocava fer és un dia... Nois, ara venen,
però un moment,
ara venen èpoques però, dures...
Però un moment. O sigui, Lunin contra Ter Stegen jo no el canviaria. Carvajal, Koundé...
No, l'equip.
Rüdiger, Nacho, Araujo, Christensen canviaríeu. Mendy per Valde, Kroos, Gundogan, no sé, De Jong, Tchouaméni, Fede Valverde per Sergio Roberto, potser sí que el canviaria. Pedri per Bellingham no el canviaria. És a dir, 11 per 11 amb les baixes que té el Madrid, aquest Barça ha de poder optar a la Lliga, ha de poder optar a la Copa. Jo no parlo d'Europa, però jo crec que la il·lusió de vendre que les competicions estatals les has de competir amb la plantilla que tens, les has de competir. I el problema per mi és que futbolísticament el Barça no està sabent competir contra un equip que no és molt millor que tu.
Amb això que esteu dient, i que ha dit el Joan Maria, estaves dient tu, i enllaço amb la indústria de la il·lusió del Màrius, la indústria de la il·lusió es va carregar el Messi, eh? Si tu volies tenir la indústria de la il·lusió, no et podies carregar el millor jugador de la història. No, ho dic perquè home, no és que el meu model sigui tot el Barça bé i dir no guanyarem res fins d'aquí 3 anys. No, però
entenc el que vols dir. És a dir, el que vols dir, jo ho entenc. Jo crec que hi ha una part del barcelonisme que està frustrat perquè se li va dir que aquesta temporada ja era la temporada de bo. És a dir, la Supercopa de l'any passat, en teoria, era el punt de partida del nou Barça. I un any després, allò és el sostre.
Al revés.
Allò és el màxim al que ha arribat el Barça. No, més enllà d'aquell partit, no hi ha gairebé res. Hi ha alguns altres partits bons, però aquell continua sent el partit de referència del Barça de Xavi. I ha passat un any. I un any després s'atropellen. Per tant, és veritat que potser hi ha hagut unes expectatives que no estaven proporcionades a la plantilla. Ara bé, jo també estic amb tu, Aleix, que jo crec que amb l'equip que té el Barça s'hauria de poder jugar millor a futbol i s'hauria de poder competir millor sense cap mena de dubte.
A l'estat espanyol,
per
exemple, competicions espanyoles,
per
jo.
Mi, per exemple, Europa... a l'actual Nàpols, amb aquesta plantilla, tu l'has de poder eliminar a doble partit.
Sí,
jo ho crec,
sí.
però has de jugar... O sigui, els 11 tios han de saber què juguen i jugar al mateix partit. És que el que passa l'altre dia, ho deia el Màrius ara a la tertúlia Premium, que dius que faràs pagar els oients aquí un temps
la publicitat.
No, però deia, és que el passador del Madrid, i té tota la raó, ho comentàvem a la transmissió, els passadors del Madrid tenien temps de recitar la taula periòdica abans de fer la centrada.
Podies aixecar el cap, mirar com tenies, mirar si podies fer una diagonal o tirar-li a l'extrem, podies fer el que volies. Quan avui el futbol modern es tracta de... és molt físic. Intenten no deixar pensar, sobretot els migcampistes. Els migcampistes del Madrid semblaven... Bueno,
l'Albert Blaya ha fet un fil a X o a Twitter acollonant, i ahir el van fer entrar en directe per dir... O sigui, explica'ns això que has posat a les xarxes, perquè eren 10 vídeos de 10 moments surrealistes del Barça. Surrealistes d'això, de veure que hi ha tres jugadors al mig del camp tocant la pilota i no saber qui del Barça anar a pressionar, a qui del Madrid, i els del Madrid ballant-los.
Tu creus que aquests 10 vídeos s'han analitzat des de dins?
Tant de bo.
Tu creus?
Tant de bo. Espero.
Però aleshores, és a dir, el tema quin és? És a dir, és que a mi hi ha una cosa que a vegades és a dir, amb l'actual plantilla, de debò que tu no pots durant 10, 12, 15 partits seguits tenir 10, 12, 15 conceptes bàsics que el jugador sàpiga que els... Sí. És a dir, ja no demano allò, que sigui la bomba. Demano uns fonaments de quan perdem la pilota, no? Atacarem d'aquesta manera, pressionarem d'aquesta manera, si surten amb 4, no sé què, compte perquè aquest equip hem vist que a vegades surt amb 3 i no sé què, o es poden posar amb 3 centrals i 2 carrilers, i per tant, aleshores, en lloc de pressionar així, pressionarem això... Hòstia, és el Barça, això no ho saben fer aquests jugadors, això no ho saben transmetre a aquesta gent del cos tècnic. És que no m'ho puc creure. L'altre dia no sé si vosaltres vau tenir la sensació des d'aquí, jo estava en aquell camp arriat i quan es va acabar el partit vaig dir, és que avui te'n vas
amb la bossa buida però i foradada, és a dir, no hi ha res,
on agafar-se
res que pugui salvar en una final, en una final contra el Madrid. L'entrenador diu a Movistar abans de començar, els hi he dit, la carrera de futbolista és molt curta, aprofiteu aquests moments perquè no tornen, i al minut 10 havien llançat la final, però l'havien llançat des de tots els punts de vista. Aleshores, què està passant? Si us plau, què està passant? Perquè és que no es pot salvar res, però és que no es pot salvar ni un jugador. Perquè tu pots, o sigui, tu pots jugar malament a futbol, tu pots tenir la sensació que no t'està sortint bé res, però és que allò era un abaixar els braços, era un, els jugadors t'estaven dient no tenim res a fer. No tenim res a fer, però no tenim res a fer des del punt de vista tàctic, des del punt de vista futbolístic, ni des del punt de vista anímic. I és una final. Aleshores, hòstia, jo crec que la gent està decebuda, està trista, està enfadada i està molt espantada amb els propers partits, els propers mesos, amb raó, perquè l'altre dia, jo crec que fins l'altre dia, cadascú amb els seus matisos, amb el seu tarannà, amb el seu to, hi havia arguments per agafar-se o al catastrofisme o al dir, no, però el dia del Port, no, però el dia de l'Atlètic de Madrid, aquella hora del tal, però fixa't aquí com el Barça, l'any passat va guanyar la Lliga, quan s'acaba la final de Riad, ens mirem tots, els pessimistes, els optimistes, els més tals, i ens adonem que tenim les mans buides.
No, has de tornar a començar.
Que no hi ha res.
Has de tornar a començar.
Res.
Sí, però davant, per on comences? Davant. D'això que tu... Sí. Per on comences? I davant... No, davant...
No. Per on comences? Per la publicitat que hem de fer abans de la mitjanit. Perdoneu-me, ara tornem, ara tornem.
RAC 1. Ocasió Plus. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Oh. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Oh. Te han hecho una oferta. Oh. Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho. edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Necessites comprar-te un cotxe? Vine a Mundiauto, disposem de més de 600 vehicles a preus excepcionals. Més de 120.000 persones ja han adquirit un vehicle a Mundiauto. Ara et toca a tu. Mundiauto, al centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com. Mundiauto.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona, elegit millor cotxe de l'any 2024, arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Aquest mes de gener a la xarxa Ford de Catalunya estem de rebaixes. Aprofita l'oportunitat i emporta't ara el nou Ford Kuga etiqueta 0 amb un 24% de descompte. Sí, sí, ho has sentit bé. El nou Ford Kuga etiqueta 0 amb un 24% de descompte. Només del 15 al 31 de gener. La nova mobilitat és cosa de Ford.
RAC 1.
Diràs, amb Aleix Pariser.
Ja tornem a seguir. A veure, aquí tenia la paraula, Màrius. Aviam, Ernest.
No, jo volia dir poques coses perquè m'ha agradat molt que el que he sentit i m'agrada més escoltar que no pas parlar en veu alta. Però alguna
dir,
cosa...
Vols dir?
Bueno, escolta, estic fent el que jo li demano al Barça, una mica d'humilitat. És a dir, no, el Barça... O sigui, el Barça s'està comportant... El Barça és un club arruïnat que es comporta com un nou ric. Això és una contradicció que és molt difícil de no, ja no d'explicar, sinó d'entendre de íntimament.
Però això lliga amb el que deia l'Ernest, eh? Llavors, dir, que vens una realitat que no és la teva. Bueno, no?
Però més enllà d'això, jo crec que el Barça ha de fer un acord d'humilitat. O sigui, deixar-nos allà de... Si farem... O sigui, tot el que guanyem aquesta temporada... escolta, obrirem cava i ens abraçarem. Per què? Perquè, com deia el Frederic Porta, aquesta mena de distanciament emocional a mi és el que em preocupa més. Perquè contrasta aquesta eufòria i aquesta cosa del president i els quatre de la seva colla, que són com un món a part, estan fora del temps i de l'espai, i després els aficionats, que el que estan fent des de fa ja, no des d'aquesta temporada, la passada, i això que vam guanyar el títol de Lliga, estan fent com passets enrere, i la prova és que hi ha 30.000 socis que no han renovat els carnets, només 15 o 16.000 que hem decidit anar a l'estadi. O sigui, això són símptomes. Ja no és només la mandra de Montjuïc, encara que he sigut el primer de dir que em fa mandra, clar que fa mandra, però és igual, hi pots pujar-hi, no, en fi, no és l'Everest,
Perdona, però tu has dit que et fa mandra?
I ets, vaig. I ets.
És que aquest és el tema. Aquest és el tema, que és que hi ha hagut molts socis que, això també ho hem de dir, a la que ha fet una mica de pujada...
Sí, però... Acabo de seguida. Jo crec que la preocupació que jo tinc és... Tindrem un camp de 100.000 espectadors que no l'omplirem mai. Sí, ja sé que hi ha molts turistes, però això no és el Barça, això és una altra cosa, Si volem convertir-ho en Port Aventura, convertim-ho en Port Aventura. Però el Barça és més.
Ja, però quan arribi la Superliga o l'estadi comenci a funcionar...